Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. El Barça avui, protagonisme per Agüero i per Pedri. Per Agüero, perquè l'argentí ha participat a l'amistós que aquest matí han disputat a la ciutat esportiva Joan Gamper, al Barça i al Cornellà. Partit que ha acabat amb empat a 2, per tant deduïm que Agüero està ja ok per entrar a la llista per jugar contra el València i per tant també per gaudir dels seus primers minuts com a futbolista del Barça, que encara no ha debutat. Per cert, aquest partit contra el València, diumenge, ja amb una capacitat del 100% de l'aforament després que la Generalitat hagi acabat amb les restriccions als estadis, amb mascareta, això sí. I Pedri, també protagonista avui, perquè està al caure la seva renovació amb el Barça, que tot apunta es podria fer oficial divendres. Renovaria fins al 2026 amb una clàusula que diuen serà de 1.000 milions d'euros. Tot això a 4 dies de l'Assemblea de Socis del Barça, amb alguns punts polèmics que avui comentarem amb l'expresident del club, Joan Gaspar. Venim de jornada de partits de seleccions, de classificació pel Mundial. En el grup d'Espanya, victòria de Suècia per 2-0 davant Grècia, així que els suecs lideren el grup amb 15 punts, Espanya 13, Grècia encara amb opcions, 9 punts, queden dos partits que seran, per tant, decisius. Grècia-Espanya el dia 11 de novembre, per garantir com a mínim la presència de la repesca, i el darrer partit del grup, Espanya-Suècia, el dia 14 de novembre, on molt probablement estarà en joc la primera plaça del grup que dona accés directe al Mundial. També de la jornada d'ahir, destaquem la victòria d'Andorra 0-3 a San Marino. Primera victòria fora de casa en partit oficial d'Andorra. Se'n va Andorra per primera vegada als 6 punts en una fase de classificació. Ja li va guanyar a San Marino en el partit disputat a Andorra. A l'Espanyol sentirem a Sergi Gómez, que ha passat per sala de premsa. Al Girona, en situació delicada, l'encarregat de donar avui les seves impressions ha estat Juan Carlos. En bàsquet tenim doble cita europea avui amb representació catalana a l'Eurolliga Barça-Olimpiakos a partir de les 9 al Palau. I a la Champions, el Manresa visita a partir de les 8 la pista de l'Apoel Jerusalem. En handbol, victòria del Barça a la pista del Granollers en partit de Lliga Sobal per 34-40, partit disputat ahir. I toca felicitar l'equip femení de waterpolo del Mataró, campió de la Supercopa d'Espanya, superant el Natació Sabadell per 10-8. Les de Dani Ballar es van endur la victòria després que el Sabadell s'imposés a les tres finals disputades la passada temporada. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Miguel Rico i el Jacinto Vicente i les preguntes del dia a Esports Cope, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, la pregunta és: quin paper creieu que tindrà el Kun Agüero en aquest Barça? Creieu que tindrà un paper protagonista al 48%, molts vots, i creieu que el seu paper serà secundari al 52%? En clau espanyol, us preguntem si està complint Sergi Gómez amb les vostres expectatives. Sí, immensa majoria, 87%, no, 13%. El Marc Paires està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, passen 8 minuts clavats de les 3 de la tarda, estem en marxa, la pilota ja roda Esports Cope. No dejes que nada te interrumpa, ni tu seguro de coche. Contrátalo en Verti.es desde solo 180 euros al año y fracciona los pagos como quieras. Verti, tu aseguradora digital.
Vuelve la gran fiesta de la Casa del Leroy Merlin, con más de 500 precios excepcionales hasta el 1 de noviembre. Como el precio del emisor cerámico Equation era de bajo consumo y con conexión Wi-Fi para controlarlo desde el móvil, ahora por solo 219 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Esto es muy fácil, que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hey Fonsi.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Hey, yeah. Hey. No eres tú.
Sufrir es mejor olvidar y dejarlo así. Échame la culpa
Vinga, comencem l'Esportscope d'avui amb l'actualitat blaugrana, que hi ha moltes coses. Ve avui carregadeta. Saludo en primer lloc a l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
I també tinc aquí el Víctor Navarro. Què tal, Víctor? Bona tarda.
Bona tarda a tots dos.
Comencem parlant del partit amistós aquest que han disputat aquest matí a la Ciutat Esportiva. Víctor, el Barça i el Cornellà. Sabem que ha participat Agüero i quins detalls més coneixem d'aquest partit, Víctor?
Doncs aquesta és la bona notícia, sí. Un partit que començava a les 11 del matí al camp Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva de Sant Joan d'Espí. Acabava ben bé a la una del migdia i ho feia amb un resultat d'empat a dos contra un Cornellà que porta anys a l'antiga segona B, el que és ara la Primera Federació. Els dos equips portaven l'habitual equipació titular i la gran novetat és el Kun Agüero. Primera vegada que se l'ha vist de Curi jugant un partit. L'última vegada que va portar la samarreta del Barça era la seva presentació, o sigui que imagineu quant temps fa. Des de llavors no ha pogut debutar i, com deia ahir l'Helena, el partidazo ho farà, si tot va bé, diumenge contra el València. Avui ha marcat un gol en els 30 minuts que ha jugat.
Golet del Kun Agüero.
En 30 minuts. És part de la seva recuperació i ha jugat 30 minutets en aquest amistós. També ha fet un gol al brasiler Coutinho. Per part del Cornellà, els golejadors han estat Àlex Pla i el capità, Eloy Gila. El Barça han jugat els quatre internacionals espanyols que s'incorporaven just avui. Busquets, Roberto, Eric García i Gavi. No ha tingut minuts Dembélé, que feia treball específic. Alejandro Valde ha jugat una estona al final del partit. Està a punt de rebre l'alta mèdica per reforçar el primer equip. Del Barça B han jugat Mateus, Peque i Nils, a més del juvenil Fermín López. I pels que us feu la pregunta de com ha jugat Ronald Koeman, doncs ho ha fet amb la seva formació preferida, el 3-5-2.
Amb tres centrals.
Això potser és alguna pista pel que ve, pels tres partits que venen ara. Potser avui amb Neto en porteria, perquè demà arribarà Ter Stegen dels dos dies de festa que ha tingut després de jugar amb Alemanya. També ho faran els tres holandesos. I com a bona notícia, a més del Kun Agüero, també en Ansu Fati ha estat titular en aquest partit i segueix encaminat a poder ser titular amb el primer equip.
Molt bé, molt bona crònica. Helena, això vol dir que Agüero segurament entrarà a la llista de convocats per jugar contra el València. Veurem si té ja minuts i que amb Dembélé calma, no?
És així. Ahir ja ho explicàvem. En el cas del Kun Agüero evoluciona molt favorablement. Avui, com ara t'explicava el Víctor, ja ha tingut mitja horeta i pel que en deien del seu entorn esperaven que pogués debutar en partit oficial aquest diumenge contra el València, que pogués tenir els primers minuts de la temporada. Recordem que el Kun Agüero es va lesionar l'endemà de la festa del comiat de Leo Messi i encara no l'hem pogut veure vestit de curt fins avui en aquest amistós a la Ciutat Esportiva, que ha estat, evidentment, a porta tancada. Tema Dembélé és totalment diferent. Ha passat tres vegades pel quiròfan des de que és al Barça. També porta tres mitjos entrenaments amb l'equip, però no es vol córrer cap risc. Ell té bones sensacions. A Dembélé té la seva idea, té marcat a l'agenda tornar el dia del Clàssic, almenys a la banqueta, el 24, diumenge, dia 24 d'octubre. Però ha de parlar-ho bé amb Ronald Koeman, ha de parlar-ho bé amb els serveis mèdics, perquè el que no volen és córrer cap risc amb l'extrem francès, que ja ha tingut molts contratemps des que va arribar al club blaugrana.
Escolta, i d'Araujo, què sabem? Que torna lesionat de la seva estança amb la selecció de l'Uruguai i segurament fins aquesta tarda no sabem exactament quina lesió té, no?
Em diuen fons del club que aquesta tarda ha d'anar a la Ciutat Esportiva, on se li faran més proves per conèixer la base exacta de la lesió, però també m'expliquen que no variarà massa del que ja va informar ahir el club en un escuet comunicat on deia que tenia una lesió als isquios de la cama dreta sense especificar el temps de baixa. Sembla difícil que Araujo pugui estar disponible aquest diumenge contra el València. També es veu complicat que pugui tenir minuts contra el Dinamo de Kiev, i aquí hi ha un problema en Champions, perquè hem de recordar que Eric García és baixa per sanció. Per tant, Ronald Koeman, si no arriba a l'uruguaià, també té la baixa d'Eric García, hauria de jugar amb Piqué i amb Lenglet, que només ha estat titular en un partit d'aquesta temporada, o bé també donar-li l'oportunitat a Umtiti, inèdit, no ha jugat ni un minut en el que portem de temporada.
Molt bé. L'altre nom propi del matí, Helena, és Pedri, que ja vens informant que la seva renovació estava molt ben encarada i estava al caure, i caurà, sembla, aquesta setmana abans de l'assemblea, no?
És imminent la renovació de Pedri fins al 2026. Fons del club ens confirmen que esperen anunciar-la aquest mateix divendres. Tal com vam explicar, l'objectiu era tancar-la abans de l'assemblea de compromissaris del diumenge per arribar amb una bona notícia en aquesta trobada amb els socis. Falten uns petits serrells, els famosos serrells. És un contracte nou, un contracte de zero, i això ho explico perquè el club ha descartat l'opció que tenia d'ampliar-lo de manera unilateral 2 anys més. S'ha treballat en refer una proposta nova entre les dues parts. S'ampliarà el contracte per 4 temporades, és a dir, passarà de 2022 a 2026 amb una millora econòmica, perquè Pedri era dels que tenia el sou més baix de tota la plantilla i és un dels titulars indiscutibles, i la clàusula augmentarà considerablement. Actualment el preu de sortida és de 400 milions d'euros. El club em diuen que augmentarà molt, i el company Fabrizio Romano, especialista en Mercato, parlava de 1.000 milions d'euros de clàusula de rescisió de Pedri, que seria la més alta que hi ha hagut mai al Barça. Per tant, seria una clàusula anti-shakes total.
El Barça, jo m'atreviria a dir que no sé si al món, perquè no recordo jo una clàusula més elevada que aquesta, no?
No, i perquè a més hi ha altres països que no tenen ni clàusula. Clar. Sí, segurament al món. El que és sorprenent és que Pedri, en poc menys d'un any, ha passat de costar 5 milions d'euros a 1.000 milions d'euros, i de ser un futbolista que estava a segona divisió està entre els 30 nominats a la pilota d'or.
No, és que l'explosió del futbolista ha sigut brutal sobre la gespa, i això es veu traduït amb el seu nou contracte que està a punt de signar. Quan tornarà, Pedri? Pel Madrid, pot ser, o està difícil?
Sí, encara no entrena amb els seus companys. Ja saps que va patir una recaiguda al camp del Benfica, i el que em diuen és que està pràcticament descartat pel Dinamo de Kiev. Evidentment no hi serà tampoc aquest diumenge contra el València, i que podria reaparèixer, ja ho veurem, el dia 24, diumenge 24, en el Clàssic contra el Real Madrid al Camp Nou.
Perfecte. Després de la de Pedri, haurien de venir, per aquest ordre, l'Ansu Fati, i després no sé si Araujo Gavi o Gavi Araujo, no? O què?
Sí. Ansu Fati serà el següent. Això és el que em diuen des del club, que confien en anunciar la seva renovació la setmana que ve. També serà un contracte nou, això ja ho vam explicar. El club ha buscat un acord amb el superagent Jorge Mendes, descartant executar l'ampliació de 2 anys que tenien de manera unilateral. El Barça tenia la potestat d'ampliar el contracte d'Ansu Fati fins al 2024. Això és el que es va signar el desembre de 2019, però han decidit refer-ho tot i començar de zero perquè l'acord satisfaci a les dues parts. La durada del contracte d'Ansu, això sí, serà més curta que la de Pedri. Ja han dit que Pedri signarà fins 2026. Ansu no tindrà un contracte tan llarg perquè se li millorarà el sou, evidentment, però s'esperarà que la situació econòmica del club millori per anar-li revisant les condicions en uns paràmetres que s'adiguin més al rol que tindrà a l'equip, que esperen, evidentment, que sigui un jugador importantíssim, tant de present com de futur pel Barça.
Perfecte, doncs així ve l'actualitat blaugrana. Propera cita, ja ho sabeu, el diumenge, partit contra el València a partir de les 9 de la nit, Helena, amb 100% hi ha d'aforament, de capacitat al Camp Nou. Serà maco tornar a veure el Camp Nou amb molta, molta, molta gent. Esperem que hi vagi molta gent, després està per veure quanta gent hi anirà.
Serà preciós, però és el que dius tu, és que, de fet, tu i jo hem estat al Camp Nou, i quan s'ha permès el 40% d'aforament, hi han hagut partits on han sobrat entrades. Sí. Sense anar més lluny, el més atractiu, l'enfrontament més atractiu de la temporada, del Barça-Bayern, van sobrar 8.000 entrades, 8.000 seients lliures del 40% de l'aforament. Per tant, a veure com respon el públic en aquests 3 propers partits que són al camp i que són contra rivals importants. València i Madrid en Lliga i Dinamo de Kiev en Champions, que a priori sembla un rival assequible, però és que el Barça juga i molt en aquesta competició, seguir viu o no, a la Champions.
A veure si s'anima la gent. Condis, gràcies, eh?
Adéu, bona tarda.
Gràcies, Víctor, una abraçada.
Una abraçada.
Todas las compañías de seguros de coche te ayudan con descuentos y ofertas. Con Rastreator comparas y contratas la mejor oferta para ti. Rastreator te ayuda y te ayuda de verdad. Rastreator.
Su alarma de Securitas Direct ha sido conectada.
Qué curioso. Pusimos la alarma porque siempre dejábamos la casa sola. Y ahora que la conectamos todas las noches y nos sentimos mucho más seguros dentro de casa, me doy cuenta de lo importante que es tener una alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
A Sports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Diumenge el Barça rebrà el València a l'estadi del Camp Nou a partir de les 9 de la nit i vindrem d'una important, d'una decisiva assemblea de compromissaris a la qual assistirà en qualitat d'expresident a Joan Gaspar. Joan, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. D'entrada et pregunto si estàs molt preocupat o relativament preocupat per la situació actual que viu el club, sobretot a nivell econòmic, Joan.
Estic ocupat, no preocupat. Que vol dir que hi ha diferència entre estar ocupat i preocupat. Preocupat és pitjor. Ocupat vol dir que confio en els directius, en el president i sobretot en els executius que han nomenat, els nous, bàsicament el director general, el senyor Reverter, que jo crec que sap perfectament què és el que té que fer i el Barça és molt Barça per poder solventar la situació en què estem en aquests moments.
Tu que has viscut, hi ha moltes situacions dures, bones al Barça. Creus que està el club ara mateix en un dels moments més complicats de la seva història recent?
Sí, recent és fa 15 dies, potser sí. Si recent és des que es va fundar, no. No, en absolut. Si ens llegim la història del Barça i arribem a la conclusió que el Barça és més que un club, no solament és un nom, sinó que és una realitat. I en l'època de Joan Gamper, tot passa que això ha passat molts anys, però igual, és la història. El Joan Gamper va tindre que sortir a la palestra quan ja no era president i es va tornar a presentar com a president, o va tornar a ser president, perquè la situació econòmica ho obligava. Quan va entrar el president Núñez, doncs, dos quarts del mateix. I vam tindre que, en aquella època, demanar als socis de Barça doncs, que rentessin una anualitat a compte de descomptar-los un 25% durant 5 anys la seva anualitat d'abonats. El Barça és molt Barça i té recursos perfectament per sortir-se amb dificultats, però és que no ens podem oblidar, i si algú s'ha oblidat, doncs que ha tingut molta sort d'oblidar-se, jo no m'he oblidat perquè ho he patit, he hagut una cosa que es diu Covid, eh? Sí. I si no som conscients que el Covid ha afectat no al Barça, sinó a tots les empreses i a tots els clubs del món, doncs, del món i bàsicament a Europa, doncs, és que no és conscient del que ha passat aquests últims dos anys. No? Per tant, però bueno, la vida segueix i jo crec que el Barça té, i això jo ho tinc molt clar de cara al diumenge, estarem que aprovar, i m'he estat mirant i analitzant, sí, els estatuts i el que es presenta. Sí. Jo crec que es té que aprovar les comptes, i fer un vot de confiança en el president i en els seus executius, sobretot que són els que l'han estudiat, sí, i ho presenten. Això es té que aprovar, i si pot ser per la màxima unanimitat possible, ojalà, aquesta és la meva opinió personal.
S'ha de dir que no a alguna cosa, Joan, del que has vist?
Jo l'única cosa que em preocupa, com ocupa, que aquí sí que em preocupa, més que ocupa, és que s'obre, i ho entenc, s'obre la veda de que es pugui fer soci qualsevol persona que vulgui fer des de casa seva, des de Xina, des del Japó, des dels Estats Units, des de qualsevol país del món, cosa que fins avui, per fer-se socis, té que anar al Camp Nou i fer-se socis a les oficines i tal. Això és bo des del punt de vista econòmic, perquè això, bueno, tampoc molt més, però bueno, 200 euros per soci, per mi és que es facin 50.000 més, no solventa els problemes econòmics. Però bueno, és bo que es tingui 200 o 150. És la transformació del Barça de societat esportiva a societat anònima. Això em preocupa, i molt. Yeah. I quan es parla massa d'aquest tema, i el propi senyor Reverter diu esta junta no té en la seva agenda aquest tema, bueno, aquesta junta durarà el temps que duri d'acord amb els estatuts, però el Barça és molt més que aquesta junta. Llavors, jo el que demanaré i demano és que hi hagi un quòrum especial en els estatuts, un quòrum especial del 80%, que perquè un dia un president o una junta directiva, no l'actual, no l'actual, però en el futur, se li pugui ocórrer que l'Arsa no sigui més que un club i sigui un club normal com tots els clubs que hi ha al món, S.A., pues que els socis de Barça, els actuals i els que puguin vindre, pues, bueno, aquests ja hi compto menys, però els que ja hi són de tota la vida, pues, un 80% és un quòrum molt reforçat. Que tothom està a favor? Pues, bueno, pues, si jo visc encara a dir aquesta votació, pues, necessàriament ho tindria que acceptar. Però una votació per un tema tan important sense quòrum, a mi em preocupa. Perquè que això que vaig a dir sigui difícil, o sigui molt difícil, o sigui molt impossible, no ho és. 50.000 xinos, i dic xinos per posar un exemple, eh? 50.000 xinos poden fer xinos en socis de Barça demà, amb el nou sistema que s'aprovarà telemàtic o electrònic, sí. I a partir d'aquí, doncs, 50.000 i un sol xino pot manar aquests 50.000, i dic això com un exemple, eh? No estic parlant...
Sí, no, s'entén. I poden decidir des de fora el futur del club.
I, a més, jo l'únic que demano és això, que si un dia, que espero que no arribi, però si un dia hi hagi algú que se li ocorreixi transformar el Barça en una S.A., necessiti un quòrum molt reforçat, no la majoria, sinó un quòrum no dels que votin, sinó dels socis. S'està parlant massa, eh? I quan la vida... hi ha el que es diu, dime que presumes si te adoleces, doncs quan se parla massa d'aquesta possibilitat, a mi no em val que em diguin que no es farà. A mi el que vull, ja que si tothom diu que no es farà, doncs una cosa que jo crec que el 99,99% dels socis del Barça avui no estan d'acord, ni ho estan mai, de que el Barça es converteixi en una S.A., doncs que hi tingui que haver-hi un quòrum molt reforçat, perquè si això passa, o sigui, perquè una majoria absoluta dels socis pues, creuen que s'ha de fer. Jo espero que això no passi mai i que continuem sent més que un club. I és una demostració clara que el Barça és diferent als altres. No som ni millors ni pitjors, som diferents. Altres sí que potser ara ha hagut un club. No m'imagino jo que un dia un país com en aquest cas, em sembla que és l'Aràbia Saudita, es faci l'amo d'un club anglès i la gent sortia a celebrar-ho.
Sí.
Això, a Can Barça, impossible.
Sí.
No m'imagino el soci del Barça sortint al carrer per celebrar que un japonès, un xino, un americà, un àrab o qui sigui, es fa amo perquè paga més diners que ningú i perquè paga les deutes. Les deutes que té el Barça són deutes dels propietaris del Barça. I ojalà, i això van votar un president i una junta directiva, i el president va votar, va nomenar un director general que d'això sap una estona, i jo confio que això se solentarà. Per tant, aquesta història no pot, sota cap concepte, ser l'excusa per plantejar-se una S.A.
Ja.
Perquè el soci no ho vol. I això és l'únic punt.
I totes les reformes estatutàries que es proposen s'han de votar amb un PAC, com es farà, bueno, o s'hauria de votar per separat? Perquè hi ha alguns que no tenen res a veure amb els altres.
No, això jo no puc criticar-ho, perquè si ho critiqués seria incoherent. Això és el que hem fet tota la vida. Ja. Pensa que jo he assistit, però no des de l'assemblea, sinó des de la presidència, a més de 30 assemblees de compromissaris. I, per tant, vull dir, tinc un cert coneixement de com funciona. I sempre s'ha fet d'aquesta forma. Vol dir que seria millor fer-ho un per un. Bueno, però en qualsevol cas, jo estic d'acord, jo personalment, jo sóc un sol vot, per tant, no puc ni condicionar ni dir que el que jo penso és el que ha de ser. Jo crec que tots els punts dels estatuts, tots, però el mateix espai Barça, vull dir, estic a assumir. Perquè
I el tema de l'article 67, senyor Gaspar, que demanen que quedi en suspensió, és aquest que diu que no pots donar pèrdues durant dos exercicis consecutius si no has de plegar, que quedi en suspensió, també està d'acord amb això?
A veure, aquí hi ha una cosa que les pèrdues, jo soc dels que creu que les pèrdues que ha tingut el Barça aquests últims dos anys ha sigut amb un 90% per culpa del Covid. I que la mala gestió, diguem-ho així, de les anteriors juntes o de l'anterior junta pot tindre una part de culpa. Qui no s'equivoca, ni qui ho diu, qui, o sigui, s'equivoca, el president del Barça de bona fe amb la gestió dels fitxatges o dels costos dels fitxatges, etc., per això no es posa la mà a la caixa. Llavors, la mà a la caixa no s'ha pogut encara descobrir ni detectar que l'hagi ficat ningú. Si això un dia, i tal com diu el president Bartomeu, ell mateix es presta a col·laborar amb una possible investigació de si hi ha hagut alguna operació que realment es pugui demostrar, llavors aquí sí que jo soc partidari de que paga aquí i així comença aquesta infracció. Mentrestant, jo crec que el Covid té que salvar d'alguna forma les pèrdues. I això ho està dient un senyor que no va votar el seu a la porta, eh? O sigui que no sóc un pivot, sóc una persona que per sota el seu col·li, no? Jo crec que és correcte.
Qui va votar? Qui va votar? Es pot saber o no?
Sí, jo dic el fòrum, no ho sap tothom. No em vaig amagar, però és que, a veure, el que jo voté és el microfon, una vegada la democràcia diu claríssimament que el president que s'alça a la porta és el meu president, eh? És el meu president i la meva junta directiva. I per tant, a partir d'aquí, jo, aunque no hagi estat el meu candidat, avui és el meu president, eh?
Li volia preguntar si com Joan Laporta va tenir el somni o l'esperança en algun moment de que Messi es quedés al Barça jugant gratis.
El somni segur que sí. A veure, el Messi, no t'oblidis que el vaig fitxar jo, és un professional. I li queden 2, 3 anys, 1 any, 4 anys, no sé, de vida professional. Té 3 fills, té una família. Se li pot demanar a un professional que ha sigut el millor i que és el millor jugador del món que jugui gratis, i quan acabi la seva carrera esportiva d'aquí 2, 3 anys, que tingui menys de X milions perquè el seu cor li ha dit que té que jugar gratis, i el seu cap i la seva família, no, és impossible. Això està molt bé i jo també penso que hagués sigut excepcional, però no se li pot demanar, i menys, amb una persona que sap que hi ha 1, 2, 3, 4 clubs, però un en especial, que està disposat a pagar-li la fortuna que li ha pagat el PSG. O sigui que, no, això no... I jo crec que des d'una vista esportiu, l'operació de la sortida del Messi del Barça ha sigut desastrosa, i pagarem les conseqüències perquè no quedaria sota mà el millor jugador del món, però en canvi, des del punt de vista financer i dada la situació en la que estem, o estàvem i estem, jo crec que la porta en contra de la seva voluntat de fer-ho va acceptar la recomanació que li van fer de que no es podia fer.
Molt bé. Jo, Gaspar, com sempre, gràcies per atendre'ns, una abraçada forta, eh?
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vas a quedarte sin pretextos para huir.
Ara seguim parlant del Barça amb el Miguel Rico i el Jacinto Vicente al nostre debat, però abans, partits de seleccions. Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Que si mirem el grup d'Espanya, ja es va disputar un important Suècia 2, Grècia 0. Això vol dir que Espanya, bé, això ja ho sabíem, se la jugarà les dues últimes jornades.
La situació és molt clara. Continuem depenent de nosaltres mateixos, però no podem badar després del Suècia 2, Grècia 0. 59 minuts va aguantar la selecció grega a camp suec, però en el 59 de penal es va obrir la llauna que després van acabar rodonejant els combinats, els jugadors del combinat nòrdic. Ara recordem, Suècia 15 punts, Espanya 13, ens la jugarem davant dels suecs. Tenim una tercera selecció classificada per la fase final. Dinamarca, la Dinamarca de Braithwaite, que sense Braithwaite va guanyar 1-0 a Àustria, i amb aquesta victòria obté matemàticament passaport pel Mundial de Qatar. En aquest partit, Demir no va participar. Però el que ens toca més de prop, fita històrica. San Marino 0, Andorra 3, primera victòria fora de casa en competició oficial de la selecció andorrana gràcies als gols de Marc Pujol, Moreno i Batriu. Com per no celebrar-ho, és un mix de les veus del primer golejador, Marc Pujol, i del seleccionador Coldo Álvarez.
És difícil trobar les paraules per expressar l'emoció. Em ve al cap molta i molta i molta gent que no hi són avui, que han estat o fora de purament l'àmbit futbolístic. no sé, sento que és una victòria de moltíssima gent.
I una miqueta jo crec que és una victòria del futbol andorrà, no avui, no només d'aquests jugadors que han sigut capaços de demostrar-nos que una defensa ha sumat 6 punts i que és algo molt, molt, molt positiu, sinó que és, jo crec que una feina de molta gent, no?
Era el dia, Batllori. Per què? Doncs perquè la derrota d'ahir de San Marino és la número 100 consecutiva d'aquesta selecció, que ha perdut els últims 100 partits oficials que ha jugat, els ha perdut tots. I, a més, arriba un dia abans que faci 17 anys d'aquell 13 d'octubre de 2004, quan la selecció d'Andorra, jugant contra Macedònia, va obtenir la seva primera victòria en competició oficial. O sigui que era un partit amb tota la càbala carregada. Hongria va empatar per sorpresa a camp d'Anglaterra. Suïssa manté el pols amb Itàlia en el seu grup després de guanyar a Lituània 0-4. I apunta-li ara que estem en això de la pilota d'or. 3 gols més a Cristiano en el Portugal 5, Luxemburg 0.
Perfecte, 3:35. Obrim de seguida el debat d'Esportscope.
Cotxes que volen, robots que cuinen, dispositius que parlen, rellotges que truquen i resultats mèdics que arriben en un instant. Ho has sentit bé. A Creu Blanca disposem d'un servei digital de cites mèdiques i recollida de resultats perquè en menys de 48 hores tinguis el teu diagnòstic. Demana la teva cita a creublanca.es o truca al 93 412 1212. Creu Blanca. Ara és el moment.
Vinga, obrim el debat Esportscope amb el Miguel Rico. Què tal, Miguel? Bona tarda.
Bona tarda, Inguem.
Bona tarda. I amb el Jacinto Vicente, abogado. Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, hombre. Aquí comentando la jugada, Miguel, y pendientes del regreso del Kun Agüero, que hoy ha participado en ese partidito contra el Cornellà. Está a punto para volver y no sé qué esperas de él, Miguel.
Hombre, esperar lo que espera todo el mundo. Goles. Ahora, no es fácil esperar una reacción inmediata, un rendimiento inmediato cuando lleva tanto tiempo fuera del equipo y cuando el equipo en sí mismo genera tan pocas ocasiones de gol. Pero vaya, en principio es una buena noticia porque desde mi punto de vista el Kun es el mejor 9 que tiene la plantilla.
Sí, sí, sí. Vamos a ver qué puede aportar Jacinto. También qué papel o qué rol asumen la plantilla o adoptan la plantilla, que eso dependerá seguro de su rendimiento, pero es un futbolista que es evidente que tiene gol, lo ha tenido siempre.
A ver, ahora al principio la gente tampoco espere que vaya a salir ya contra la Valencia titular y vaya a hacer dos goles, o sea, saldrá media horita, va a ver cómo se adapta. Yo espero, y no es ironía, espero que no se lesione. Eso para empezar, porque es un jugador que últimamente es muy proclive a las lesiones. Entonces, espero que físicamente esté bien. Si físicamente está bien, es un jugador que dentro de tener también una cierta edad, sí es verdad que si no se lesiona, si está concentrado, si no está pendiente de otras cosas y si puede llegar a un nivel medianamente óptimo, es un jugador que gol tiene. Lo que pasa es que es difícil por la edad, por las lesiones, por el historial que arrastra, porque es un jugador que se dispersa en otras cosas. Entonces, el problema del Barça es que, como bien decía Miguel, el nivel que hay de nueves es tan bajito que quizá él sea el único que tenga un poquito más de caché en ese sentido.
Sí. Hombre, si jugamos a hacer la delantera ideal de este Barça, Miguel, cuando todos estén, sería Dembélé, Depay, Ansu. ¿Sería, en principio?
Sí. Porque Ansu puede jugar en banda, pero puede jugar de 9.
De 9, sí.
Sí, sí, claro. Bueno, también todo dependerá de Dembélé, porque si hablaba Jacinto de la tendencia a la lesión que desgraciadamente tiene el Kun, ya que decir de Dembélé que ha sido perseguido por las lesiones. No sé si con su propia complicidad en algunas ocasiones por esos comportamientos algo distantes del comportamiento profesional de un futbolista de élite, pero también indudablemente de la misma manera que a mí me parece el Kun el más 9 de la plantilla, Dembélé es el más extremo de toda la plantilla y el que en sus momentos de lucidez tiene un desequilibrio que puede aportar mucho al equipo.
Sí. No sé si compras esa delantera, Jacinto, y si compras también que el primer recambio sería Güero y que pasaría por delante de Luke de Jong, por ejemplo.
Sí, es que no hay más. O sea, sobre el papel, ese es el tres o los tres titulares que puede tener la delantera. Pero Dembélé, como bien dice Miguel, el problema es lo que tiene, que ya lo sabemos. Luego también añadido con el tema de la renovación, porque no sé hasta qué punto esas informaciones que van saliendo de que si no renueva, pues no lo van a dejar jugar o demás, no lo sé, ese sería otro elemento que también puede influir. Pero a priori, si nos olvidamos de otros elementos que no nos podemos olvidar, como son lesiones, temas de renovación, etcétera, son los tres mejores. Luego, a partir de ahí, pues el primer recambio sería el Kun, y luego ya vendría el resto. Lo que pasa es que a mí me sigue pareciendo que una delantera de todo un Barça, es cierto que está como está a nivel económico, pero que dependa tanto de factores como el nivel de lesiones de ciertos jugadores que ya las acostumbran a tener, temas, problemas con renovación y tal, no te da la tranquilidad o la seguridad de que tienes un once estable, una delantera estable, sí. Todo se hace muy difícil.
Sí, sí, está todo cogido un poco con pinzas. Está al caer la renovación de Pedri, Miguel, que será una buena noticia para el Barça y es brutal, antes lo comentábamos con Elena, como un futbolista en un año pasa de costar 5 millones a que le pongan una cláusula de 1.000 millones de euros.
Sí, sí, bueno, un caso parecido al de Gavi, porque imagino que cuando llegue el momento veremos una progresión similar, pero bueno, es lo razonable. Si no puedes firmar futbolistas porque no tienes ni para comprarles ni para pagarles, bueno, aprovechar el dinero que hay para conseguir retener en la plantilla a jugadores jóvenes con talento de la proyección que tienen estos dos. Por lo tanto, lo mismo que pasa con Gavi y con Pedri, espero que pase también con Ansu Fati de manera inminente, sí. Y el Barça pueda asegurarse tres futbolistas que tienen un futuro esplendoroso.
Sí, sí. Ese debate también será bonito cuando llegue, Jacinto, el de Pedri o Gavi, ahora mismo, ¿eh? Si tienen que pelear por una plaza en el once, también va a ser bonito ese debate.
Vamos, que con la situación que hay delante, con los delanteros, bueno, tampoco es descartable que en algún momento se utilice 4-4-2 y puedan jugar los dos.
También.
O sea, yo casi lo vería ahora mismo igual más factible o más... Me da más garantías a veces esto que no... Pues ir, pues bueno, lo que hablábamos, ¿no? De jugadores con un nivel de lesión muy proclive o de dudas de rendimiento. Entonces, bueno, ya puestos a iniciar esa revolución que se habla y tal, pues vamos a poner a los jóvenes. O sea, no hay más. O sea, entonces... lo que pasa es que yo creo que para que realmente esto funcione, esa revolución se queda corta. O sea, lo que hay que es, aparte de renovar evidentemente a Pedri, a Ansu, a Gavi, que ha surgido ahora de golpe en el último mes, lo que hay que es sacar futbolistas que ya no están en el nivel. Entonces, si no sacas a los futbolistas, tú puedes renovar a Pedri por 1.000 millones de cláusula, puedes renovar a Gavi, pero va a ser muy difícil que tenga capacidad real de luchar por los títulos. Nos hará ilusión los chavales jóvenes, nos hará ilusión determinados partidos donde ganarán bien, en la Liga Española, pero luego, de cara a títulos al final, si no se realiza algo mucho más profundo ya, va a ser difícil.
Una última cosa, Miguel, que venimos de hablar con Joan Gaspar, que está el hombre preocupado por el tema de la posibilidad de que el Barça se pueda convertir en sociedad anónima. ¿Es preocupación razonable? ¿Crees?
Bueno, en este momento, bueno, el tema del Barça Sociedad Anónima es preocupante desde hace años. En esta situación en la que nos encontramos es especialmente preocupante porque la situación, como nos explicó el CEO y con los números que maneja la actual Junta Directiva, implica que en cualquier club que no fuese Sociedad Anónima, la quiebra habría implicado la disolución. Vamos a esperar a la Asamblea, vamos a esperar al mes de noviembre a ver qué pasa con la renovación de los avales y vamos a esperar a ver los números que se formulan en este contraataque que tiene previsto el presidente Bartomeu para ver si los números se enfocan o se observan de otra manera. No lo sé. El tema de la sociedad anónima es algo que yo creo que indefectiblemente tenemos que no solo temer, sino que contemplar como posibilidad, porque en estas condiciones es dificilísimo poder, sin inversores ajenos, poder competir con los grandes de Europa.
Jacinto, ¿qué dices?
Yo creo que no lo contemplo, pero por una razón no económica, no en realidad de situación económica, sino por una razón más de fondo que no se habla habitualmente y que cuesta mucho hablar, pero que es que clubes como Madrid o Barça han tenido siempre apoyos externos más o menos transparentes o opacos. Y yo, ya sabéis que me gusta las cosas siempre, apoyos externos más o menos transparentes o opacos. Y yo, ya sabéis que me gusta las cosas por su nombre. Madrid ha tenido muchos momentos apoyos en su época del Estado central, sea con gobierno europeo o con gobierno de Madrid, ha tenido situaciones, bueno, digamos, conflictivas que pueden ser legales, pero que son curiosas a nivel de recalificaciones, con lo cual nunca han entrado en una crisis económica profunda. Y el Barça, aunque está en esa crisis económica, es verdad que también ha tenido apoyo detrás del Generalitat, de determinadas instituciones públicas o privadas, de determinada orientación política, y esto sigue estando. Entonces, esto se habla poco porque no se puede mucho hablar, pero existen, están. Entonces, al final, es muy difícil que entren en la sociedad anónima deportiva porque siempre va a ser un tema que es muy feo, que queda muy mal. El presidente que plantea la sociedad anónima deportiva queda fatal. Laporta planteó en la campaña el tema de los bonos, que se ha olvidado por completo. Ya no existen los bonos. Básicamente porque yo creo que es que implicaría que determinada, intentar que no fuera muy descarado supondría que mucha gente tendría que adquirir los bonos y no se van a adquirir. Sería un fracaso a nivel de público general. Y la realidad sería que entrarían en el fondo determinadas entidades privadas o públicas, y eso es más difícil de explicar. Entonces, ahora, que ha existido ese apoyo un poco, digamos, no un poco opaco de instituciones públicas, políticas en el Barça, ha existido y existirá siempre, con lo cual veo difícil que se dé la sociedad anónima deportiva.
Veremos. Lo dejamos aquí de momento, señores. Miguel, Jacinto, gracias por estar por Scopen en Parlan, ¿eh?
Ah, en Parlan, gracias.
Una abraçada, adeu, seguim.
Koeman resisteix, però els resultats dictaran sentència. Viu el millor futbol amb el millor equip de la ràdio.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, a partir de les 9 de la nit des del Camp Nou, Futbol Club Barcelona, València.
Rubén Martín, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Temps ara per l'Espanyol, Gili, per Santi i Sergi Gómez, que passa per sala de premsa.
Després de l'entrenament d'avui dels de Vicente Moreno, recordem que l'Espanyol no juga fins dilluns contra el Cádiz. Es farà una mica més llarga la setmana, però podrem doncs donar una mica més de marge per veure si per fi podem veure a Yangel Herrera amb la samarreta de l'Espanyol en aquest partit contra el conjunt andalús. Sergi Gómez, un dels millors de la temporada, indiscutible, ara mateix a l'eix de la defensa de l'Espanyol, que diu que això de guanyar-li al Madrid està molt bé, però que els rellotges no s'han d'aturar i que el que es va fer bé contra el Madrid s'ha de donar continuïtat també en els propers partits contra rivals potser sense el mateix cartell.
Crec que la victòria del Madrid ens té que reforçar, però per res enlluernar-nos, no? Això ja ha passat, de fet han passat 2 setmanes pràcticament, i el que compta és el partit del Cádiz. Al final són 3 punts que vam aconseguir, evidentment contra un rival molt bo, dels millors que hi ha a la Lliga, i vam aconseguir-ho. Llavors, crec que això ens ha de reforçar de cara a que afrontem cada partit amb aquesta mentalitat i que sapiguem que si fem les coses bé podem posar les coses molt complicades a qualsevol equip.
Tu ara mateix dius centre de la defensa de l'Espanyol i no hi ha discussions. Sergi Gómez i Cabrera. L'hem preguntat al central què li aporta jugar al costat de Cabrera i en què li ha fet millor futbolista aquesta parella de centrals de la que ara mateix està gaudint en aquest bon moment Sergi Gómez.
És clau, no? Al final tens que buscar-te aliats dins del camp, no? L'extrem va amb el lateral, al mig del camp normalment doncs, et sols associar més amb els teus companys, i en aquest cas doncs, amb el Lele, doncs, a part de l'experiència que té, de la contundència i de com viu ahir el futbol, crec que ens complementem molt bé, i en aquest sentit doncs, és més fàcil jugar al costat del Lele, no? Però no només amb el Lele, sinó crec que tenim una plantilla molt completa i que jugui el jugador que jugui, i s'ha demostrat, podem donar un nivell molt elevat, i crec que això passa per donar-li continuïtat a aquesta solvència i contundència durant tota la temporada.
Minutatge FIFA, 90 minuts per Ulei en la derrota de Xina, 3-2 contra Aràbia Saudí, 77 minuts de Kidibari en la derrota d'Albània contra Polònia, 0-1, dilluns contra el Càdiz, a Cornellà també, 100% d'aforament.
Així està l'Espanyol, el Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Joan? Bona tarda a tothom.
Ja ho sabem, en situació delicada, avui hem sentit les explicacions de Juan Carlos.
Sí, ens fa patir, ens està fent patir el Girona en aquest tram inicial de temporada, un Girona que segueix treballant a la vinya, pensant en el proper partit, l'Osca, per cert, dilluns deixàvem l'Osca per jugar, per tancar la novena jornada en un duel directe davant el Saragossa a la Romareda. Doncs bé, van empatar a 0, empat sense gols. Ara mateix 8 punts al Girona, 11 al proper rival. En realitat el Girona té per davant, clar, anem partit a partit, que és la doctrina del Cholo Simeone, però realment, si mirem una mica l'horitzó, ve un grup de 4 partits, Osca, Mirandés, Saragossa i Fuenlabrada, és a dir, un mes d'octubre absolutament determinant pel Girona. Ho deies, Juan Carlos, el porter, tot un veterà, l'inquilí habitual de la porteria, avui ha fet una reflexió introduint un punt de serenor en tot el que està vivint el Girona.
Nosotros estamos a muerte con el míster. Creemos que la idea que él está tratando de transmitir es la que mejor se adapta un poco a los jugadores que tenemos, sobre todo de ataque. Queremos ser lo más competitivos posibles, pero está claro que nos está costando bastante el tema del arranque de la temporada, y yo confío en que todos como equipo demos un paso adelante y empecemos a ganar partidos, que es lo que todos queremos.
I per guanyar partits, la propera estació, dissabte 4 de la tarda, decisiu, això ho venim repetint durant els últims dies, les últimes setmanes, Girona-Osca.
I té un partit important també demà al Barça femení. Silvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
A Dinamarca, partit de Champions.
A 7:15 i espera un partit complicat sobre gest artificial, amb fred i contra un rival necessitat, perquè en la primera jornada va perdre 5-0 al camp del Hoffenheim. El Barça afronta el partit amb un plus de motivació després de golejar el gran rival a la Lliga Espanyola i també amb màxima ambició per repetir títol a la Champions, com va demostrar en el debut a Europa golejant l'Arsenal. La central basca Irene Paredes ha comparegut avui en roda de premsa, va arribar aquest estiu i assegura que l'ambició al vestidor és màxima amb la Champions i tots els títols.
El mensaje que me encontré en el vestuario es muy claro. También mi decisión estaba condicionada por eso. Yo quería este mensaje y vamos a por ello. La idea es repetir lo del año pasado. La Champions es ir a por ella. Trabajamos día a día muy duro para ello. Luego es verdad que no depende solo de nosotras, pero nosotras nos focalizamos en nuestro trabajo, en lo que podemos hacer, y de momento la carta de presentación está ahí y queremos seguir en esa línea.
Tant l'Irene com el míster, el Jonathan Giraldez, han celebrat el retorn del 100% de públic al Johan Cruyff, que precisament coincidirà amb el pròxim partit a casa, que serà un duel destacat contra la Real Sociedad, l'únic equip que segueix invicta a la Lliga com el Barça.
3:52, fins aquí el futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Solo Juanma Castaño es capaz de perseguir a los protagonistas de la noticia allá donde estén.
Hacemos el partidazo, les hablamos desde la ciudad deportiva del Tottenham.
Y este miércoles, Juanma Castaño viaja a París para entrevistar al entrenador del Paris Saint-Germain, a un Mauricio Pochettino sin pelos en la lengua.
¿Vas a ser sincero?
Siempre he sido sincero.
¿Es verdad que estuviste sentado cenando con Bartomeu para dirigir al equipo?
Eso es falso.
¿El Paris Saint-Germain te lo han ofrecido? ¿La Juve?
Tampoco.
¿El Inter?
No.
¿Crees que Madrid y Barça se han quedado un pelín por debajo de algunos clubes europeos?
Se percibe un poco, ¿no? Yo no diría la decadencia, sí, pero un poco la bajada.
¿Crees que algún día vas a ser entrenador del Real Madrid?
Ahora vos me decís a mí si puede ser un sueño mío. Por supuesto que sí.
Este miércoles a las 11:30 de la noche, Juanma Castaño cara a cara con Mauricio Pochettino en París.
No me fastidies a mí el titular. Pochettino 2 puntos, me veo con Mbappé en el
Madrid. Escúchame, Juanma, hay que ponerle humor a la vida. Sí.
El partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 6 meses, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad, hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que a vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700, condiciones en lineadirecta.com.
¿Sabes cuando tienes un montón de gafas para elegir y siempre vas a encontrar un diseño perfecto para ti?
Mo.
Cuando tienes novedades cada mes con una calidad impresionante y a un precio que no te puedes creer.
Mo.
Y que además los tienes súper cerca y son de multiópticas.
Mo. ¿Por qué Mo?
Porque cuando no renuncias a nada, solo puede ser Mo.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Bàsquet, tenim avui doble cita europea amb l'Eurolliga primer, Olympiacos-Barça.
Sí, i la primera de les dues jornades d'Eurolliga que tenim aquesta setmana pel conjunt blaugrana, 9 de la nit al Palau, aquest clàssic Barça-Olympiacos. A més, Ballori, són dos dels invictes de la competició, el 2-2 pel Barça i també pel conjunt grec. Els blaugrana hauria de tornar a Mirotić, que recordo va descansar el cap de setmana a la Lliga Endesa a la pista del Betis. Parla l'entrenador del conjunt blaugrana, Sarunas Jasikevičius.
Ellos están de vuelta. Esto sin ninguna duda. Yo creo que tiene muchísima gente importante de año pasado y yo creo que se ha fichado muy bien. Yo creo que es un partido donde seguramente tú tienes que jugar muy bien para ganar partido. Ellos no te van a regalar nada. Sobre todo, yo creo que es un equipo muy experimentado y muy, muy, muy duro. Yo quiero ver cómo estamos para saber dónde estamos.
Quiero ver cómo estamos para saber dónde estamos. No es mala frase. Són dues de les millors defenses de l'Eurolliga. Barjokas, Vesenkov, Papanikolaou, ex del Barça, Olympiacos. 9 de la nit, Barça-Olympiacos al Blaugrana.
I a la Champions juga el Manresa a Jerusalem.
Sí, una hora abans, a la pista del Hapoel Jerusalem, 8 del vespre. Veurem quina cara presenta el Baxi Manresa, els de Pedro Martínez. Si l'equip que va caure pallissat a la Lliga Endesa a l'últim partit previ al duel europeu amb el menys 44 davant el Joventut de Badalona, o l'equip que ja va debutar amb victòria a la Champions del bàsquet guanyant el Congost al Stalostrou polonès. 8 del vespre, Hapoel Jerusalem, Baxi Manresa.
Gràcies, Albert.
Fins ara.
A la Lliga Sobal, Sílvia, i victòria del Barça a la pista del Granollers.
I el Barça recupera el liderat, li treu un punt al Puente Genil i encara té un partit menys que els andalusos. Els blaugrana van guanyar el derbi contra el Granollers per 34-40 en partit ajornat corresponent a la cinquena jornada. Els vallesans van plantar cara en tot moment i el Barça van destacar el jove Domen Maluc i també Aitor Ariño amb 7 gols. Ariño encara li dona voltes a la derrota a la Superglobe i diu que tants canvis a l'equip no són el problema.
No, els canvis no. Al final sí que crec que tenim una plantilla més curta i han tingut jugadors Jocs Olímpics i això no ens ha permès ni poder avançar la pretemporada per començar abans i tenir més automatismes i que la gent ha vingut bastant fosa. Llavors sí que hi ha jugadors que estan arribant al límit. Sabíem que aquesta baixada de forma la tindríem. Ens ha pillat una miqueta abans del que desitjaríem.
Demà Champions, un altre partit amb morbo contra el Dinamo de Bucarest de Xavi Pasqual al Palau a 9:15 i encara amb el record de la derrota contra el Vesprem en la darrera jornada.
Gràcies, Sílvia. Adeu. I en waterpolo, felicitar el Mataró, campió de la Supercopa d'Espanya femenina, derrotant el Sabadell a la final per 10-8. Aquest és Dani Ballar, tècnic de les Mataronines.
El títol per nosaltres suposa molt. Després d'haver perdut 4 finals la temporada passada, implicava doncs, començar la temporada amb el millor peu possible, a més guanyant el Sabadell a casa d'elles, que encara té més valor, i sobretot amb aquesta manera que varen guanyar. O sigui, el partit va començar molt bé per part nostra, després se'ns va complicar molt, se'ns va posar el Sabadell d'un, i quan pitjor estaven les coses és quan millor les noies van saber gestionar l'estar per davant i el moment. I el que va succeir al final guanyar de 2 i bé, primer títol de la temporada i esperem que no l'últim.
Hail, so
Superstar.
Bueno, hem començat amb el Kun Agüero i acabarem amb el Kuncito. Són moltes coses a les quals s'ha hagut d'adaptar el Kun en aquesta arribada a una ciutat nova per ell com Barcelona. El futbol, Koeman, el club, la situació del Barça, lo del terreny de joc, lo del voltant del terreny de joc i el trànsit de Barcelona i Rodalies.
És un quilombo. A mi el GPS me dice a veces doblar dos cuadras, doblar a la derecha. Me tengo que tirar para la derecha. Me tocan bocina. Oh, se me regañó un taxista que me dice, no, que vos por acá. Le digo, pero hermano, si yo tengo que doblar a la derecha, yo me tengo que poner para el lado derecho. Lo peor es que después te queda la patineta. Uy, ¿sabes cómo pasan lo de la patineta? Parecen que tiene una Ferrari la gente. Sin mirar, ¿eh? Sin mirar, así. ¡Fum! ¡Fum! Ni miran, ¿eh? Es un quilombo.
És un quilombo.
Subscribo totalment.
Les bicicletes.
I afegeixo. Alcaldessa! Alcaldessa! Última hora, Batllori.
Última hora.
Ajornats oficialment Consejo Superior de Deportes al Granada Atlético de Madrid i al Real Madrid Atlético de Bilbao. De Lliga, i ojo, un jutjat de Madrid ha citat a Lucas Hernández, el del Bayern, el 19 d'octubre perquè triï a quina presó d'Espanya vol ingressar per una condemna de 2017 d'un delicte que va començar pel maltractament familiar i va acabar incomplint un ordre d'allunyament amb la seva parella. I ojo, informa Arantxa Rodríguez, s'ajorna el retorn de Ramos amb el PSG, no jugarà ni contra l'Angers ni contra el Leipzig en Champions.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Més esports cap a les 7:10 a la Linterna Catalunya. Seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot. Cuideu-vos molt.